El grup d'estudis locals de Sant Cugat, el GEL, és una entitat amb més de 30 anys d'història que té l'objectiu de potenciar i difondre la investigació en els camps de les ciències socials i les humanitats en l'àmbit santcugatenc. Recentment, el GEL ha presentat un estudi que ha permès actualitzar el llistat d'alcaldes i alcaldesses que han governat Sant Cugat des de 1835 i fins a l'actualitat. I per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres en Jordi Casas, que és president del GEL i historiador. Jordi, benvingut.
Hola, bon dia.
El document Alcaldes i alcaldesses de Sant Cugat del Vallès 1835-2024 que ha elaborat el GEL és fruit d'un encàrrec de l'actual alcalde, Josep Maria Vallès. És habitual que engegueu les vostres investigacions per encàrrec de tercers?
Bueno, aquí, com que no s'escolta ningú, ho puc dir. És un encàrrec, diguem-ne, que nosaltres vam agafar pels pèls. És a dir, a la presentació de l'anterior número de Gausac, que va ser a finals de maig de l'any passat, quan l'alcalde va clausurar l'acte, va dir una cosa que a mi m'havia comentat off the record alguna vegada, no? Home, el ja l'hauria de fer, hauria de repassar a veure si el llistat d'alcaldes i alcaldesses que tenim a l'alcaldia és correcte, i ho va deixar anar. Bueno, llavors jo ho vaig agafar en sèrio i els hi vaig fer arribar una proposta del que podia ser aquest treball de revisió i de rectificació. I sí, sí, l'alcaldia va acceptar i ens hi vam posar. Cal dir que juntament, i ara en parlarem, amb aquesta revisió i rectificació, hem aprofitat, evidentment, la recerca que hem fet per fer un article. Ha sortit un article que publicarem, o estem publicant el primer número de Gausac que presentarem el 24 d'abril, que després ja ho recordaré.
Ara, com explicaves, Jordi, gràcies a aquesta investigació heu pogut ampliar i corregir la placa de l'Ajuntament amb la relació d'alcaldies de la ciutat. Explica'ns concretament, perquè hi ha diverses coses a comentar. D'una banda, la incorporació de 6 alcaldes nous, anteriors al 1943.
Comencem per aquí.
Sí?
A veure, el llistat que el va fer el va encarar el Lletjós, l'últim alcalde franquista, estem parlant de mitjans dels anys 70, no, ja a finals, perquè sí, les eleccions van ser el 79, els primers, devia ser el 78, o, per tant, està basat en les actes de l'Ajuntament. Les actes d'Ajuntament, la més antiga, comença el 1743. Per tant, alcaldes anteriors no n'hi havia. Aleshores, per treure aquests 6 o 7 noms que hem afegit anant enrere fins al 35, ha calgut mirar la correspondència de l'Ajuntament, o sigui, anar més enllà de les actes. Hem començat el 1835 perquè abans ens va semblar que no tenia sentit, perquè no podíem parlar als alcaldes d'antic règim, perquè era tot un altre
sistema,
entramat institucional, i havíem de deixar buits pel mig. Vam dir, bueno, doncs comencem l'any que simbòlicament s'inicia de manera definitiva ja la Revolució Liberal a Espanya, encara que hi havien hagut precedents, i comencem el 35. Hi ha aquí la curiositat, o l'anècdota, que només havíem trobat alcalde fins al 37. Vam dir, bueno, deixem el 37. I quan ja teníem fet les primeres galerades, un dia em toca el Josep, el de Camp Major, però com es diu allò de Camp Major ara, que és un lloc per fer-hi eventos, ostres, ara no em surt el nom, bueno, és igual, és allà a Valldoreix, no, ja em sortirà, bueno, ell no es diu Major, és el Camp Major, però ell no es diu Major, té un altre nom, bueno, em truca perquè tenia interès en que veiés la masia, en veure l'arxiu que té un arxiu que li ha, un oncle li ha ordenat i tal, i parlant, em va ensenyar documents i em va demostrar que el seu, un avantpassat seu, en Francesc Assís Major Fatjó, havia sigut alcalde l'any 35-36. Dic, hòstima, estupendo, tu. Podem retrocedir fins al 35. I vam haver de canviar una mica l'article, però per això hem pogut posar alcaldes des de 1835.
Heu incorporat 13 alcaldes que no apareixien per error. Per quin tipus d'errors?
Mala interpretació de les actes. Les actes no són sempre fàcils d'interpretar. Hi ha alcaldes que duren molt poc, hi ha alcaldes accidentals que no són alcaldes, sinó són tinents d'alcalde, que en un moment determinat substitueixen l'alcalde perquè no hi és, I per tant, diguem-ne, i també diríem-ne per fer un estudi una mica apressat i no gaire acurat, i probablement perquè la persona que ho va fer no tenia metodologia com a historiador i li va fotre una mica pel broc gros, no? Nosaltres ens ho hem mirat molt, molt bé abans de decidir, creiem que la llista es pot donar per definitiva, sempre, tot és millorable en aquesta vida, però creiem que aquesta és definitiva, i bueno, és que fa ja de tot, des d'alcaldes que estan 15 anys, el que va durar més, en Josep Bernils i Solà, del 1960 al 1975, i un alcalde, el de Can Gener de Sant Medí, Pere Gener, sabeu què es deia, que va durar un mes, l'any 1853, si no m'equivoco. O 52, ara ho sé.
Per tant, heu incorporat alcaldes que no apareixien, heu eliminat dos que figuraven per error.
Dos per error, que no havien sigut tal alcaldes.
Ajust de dades incorrectes.
Sí.
Quins casos destacaries tu?
Bé, dades incorrectes n'hi ha uns quants. Perquè, a veure, sempre, quan comença i quan acaba... no sé, s'ha de fer una mirada molt, molt acurada de les actes i tal, i en tot cas hem posat dades que no hi eren o hem precisat algunes que no eren correctes.
I algunes dades, com per exemple, s'ha hagut d'incorporar...
Dates.
I dades com la del segon cognom.
Només no? En dos casos, amb en Pere Calvet, que sabeu que era de Rubí, no era de Sant Cugat, devia viure potser al carrer de Sant Cugat de Rubí, perquè fins a l'any 1853, que se segrega un tros d'hora de Sant Cugat i passa a Rubí, el terme arribava fins a Rubí, hi havia el carrer de Sant Cugat, on hi havia una carnisseria, que va ser l'origen del procés de segregació, però ara no tinc temps per parlar-ne. Pere Calvet i en Francesc Pila, em sembla que són, parlo de memòria, dos personatges que hem estat incapaços de trobar el segon cognom. Tots els altres, que en alguns casos no el tenien, ara ja figura el segon cognom.
I ara que l'anomenaves, en Pere Calvet, què té de particular el seu cas?
No,
que era de Rubí?
Que suposo que el fet de ser de Rubí, així m'ha arribat la notícia, i d'estar molt poc temps, no està possible trobar documents on hi hagi el segon cognom.
Perquè, segons tenim informació, ell va governar Sant Cugat entre 1842 i 43,
sí,
no?
Sí, un any més o menys, sí.
Per què és important aquesta actualització del llistat d'alcaldies?
Bueno, més que res perquè no estigui equivocada l'aquella. No? No, home, a veure, una de raons històriques i tal, jo crec que és important, ja que hi ha un llistat a l'Ajuntament, home, que sigui correcte. I dos, donar l'oportunitat, quan la gent tingui diners i ho pensi fer, treure aquestes plaques que sembla allò nínxols mortuoris, allò que... i fer una cosa més maca. Això ja és una opinió meva personal, no? Però vull dir... Ja
jo crec que seria bastant generalitzada, eh?
Sí, aprofitem per fer una cosa més maca, ja, posats a fer.
Una altra cosa,
no sé si ara me l'anaves a preguntar. A veure, nosaltres hem posat els alcaldes, els hem agrupat per períodes històrics. És a dir, ens semblava que era poc rigorós històricament i injust des d'un punt de vista democràtic o cívic posar el mateix calaix, és a dir, una llista, no? Sense diferenciar aquells que van ser nomenats a dit o que van ser alcaldes durant una dictadura dels que s'han elegit democràticament, que són la minoria. Si agafem aquests quasi 200 anys, ara no potreu un percentatge, però probablement els elegits democràticament només siguin un 25-80%, perquè clar, durant el període d'Isabel II o durant la restauració o durant la dictadura del Primo de Rivera o durant el franquisme no s'elegien democràticament. Llavors hem posat una sèrie de períodes: revolució liberal, hem dit 1835-1844, que és el període on es produeix el gruix de la revolució liberal, 44-68, que és el regnat d'Isabel II, un període conservador evidentment, 68-74, que és el sexenni democràtic i la Primera República, un període democràtic. 74-1923, que és la restauració, i que aquí, evidentment, els alcaldes eren nomenats pel govern civil. 23-30, que és la dictadura del Primo Rivera, aquí tampoc eren elegits democràticament. 31-39, que és la República. Aquí, durant aquests anys, per raó de la Guerra Civil, només hi ha un alcalde elegit democràticament, que és el Roc Codó. hi ha més alcaldes, eh? Però es nomenaven, es canviaven, però no elegits, no per votació popular, m'entens? I després el franquisme, 39-79, fem arribar a 79, perquè l'últim alcalde franquisme, el Jones, va arribar fins al 79, evidentment tampoc s'elegien democràticament, i després els, no sé, 10 o 12 alcaldes i alcaldesses del 79 fins ara, no?
Són
és el període democràtic, diguem-ne.
Així està clar. Són habituals aquest tipus d'incorreccions en els documents i monuments oficials de les administracions?
No ho sé.
Eh?
No ho sé. Home, jo sí que puc dir que la història avança precisament localitzant errors i a part d'altres factors, eh? Localitzant errors i corregint-los. A veure, jo els llistats d'alcaldes i tal, no sé, ara jo sí que m'he trobat com a historiador, que a vegades hi ha dades, hi ha interpretacions que es basen en llibres, no? S'han repetit, no? Vull dir,
els errors... És...
I llavors jo he trobat, per exemple, amb els temes d'hisenda local, que he treballat jo, coses que es venien afirmant des de fa dècades i que les donaven per fet, després quan vas als documents originals veus, home, això no funcionava així, no? Bé, nosaltres suposo que anar a la documentació hem pogut millorar el llistat i també a l'estudiar-nos d'una manera més acurada les actes. Sí, és habitual. Pensem que molta història, moltes històries fan aquests moments, és a base de bibliografia, eh? I, per tant, si hi ha un error, el va repetint. Anar a l'arxiu i passar hores mirant papers costa. Llavors, trobes que molta cosa és una mare de bibliografia, que penses treballs molt ben fets, però si a la bibliografia que utilitzes hi ha algun error, el repeteixes.
L'Ajuntament ja llueix aquesta placa nova, modificada, actualitzada, corregida? O encara no?
Nosaltres vam lliurar el llistat el dia 10 de març, el dia 24 d'abril, aprofito per fer una falca publicitària, el 24 d'abril, el dia després de Sant Jordi, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, fer una presentació del número 57 de Gausac, que és on publicem aquest article, i, no sé, l'Ajuntament té el llistat, dos llistats li vam donar, a part de l'explicació de com n'havia sorgit. Un, el definitiu, i l'altre que era un comparatiu entre el definitiu i la tornant llista perquè veiessin els errors que hi havia. Quan ho faran, no ho sé, això ja és cosa de l'Ajuntament.
Haurem de preguntar a l'Ajuntament, doncs.
Sí, suposo que quan tinguin pressupost.
Esteu treballant en algun altre projecte ara mateix?
Bueno, la revista Gausac, que porta... Molt... És que publicar una revista porta molta feina, eh?
Sí.
Una revista porta molta feina... Les galerades se'ls ha de mirar molta gent, s'han de mirar diverses galerades, no? I perquè volem que surti bé, no? Aleshores, bé, el número 57, que portarà 5 estudis, aquest article dels alcaldes i alcaldesses, que fent alcaldesses només són 3, la primera alcaldessa que va tenir a Sant Cugat va ser el 2010, fins al 2010 tot van ser homes, vull dir... Doncs a part d'aquest article sobre alcaldes i alcaldesses, 4 estudis més i els apartats normals de la revista. Iniciem amb aquest número una nova singladura, per dir-ho de manera, perquè hem canviat l'equip de direcció. En Domènec Miquel, que venia fent de director des de fa més de 30 anys, ha deixat de ser director, perquè 30 anys són molts i cal renovar, i ara la directora Reis Fontrals, que ja venia fent de subdirectora des de fa 3 anys, hi ha 2 subdirectors, un és el José Fernando Mota, conegut per tots, historiador, i l'altre, l'Emiliano Hinojo, arqueòleg, que també fa molts anys està al GEL i forma part del Consell de Redacció de Gausac. Vull dir que això és el primer que tenim allò...
I aquesta renovació implicarà altres canvis?
Primer un canvi de persones. No, aquesta renovació implica, efectivament, la voluntat de fer la revista més participada, és a dir, un treball més col·lectiu. D'entrada, l'equip de direcció són 3, no és un, no? O 2, com eren. Donar-li també més protagonisme al Consell de Redacció, que som 15 persones, i també al Consell Assessor, que el vam canviar fa 3 anys, que teníem un Consell de VIPs, d'aquelles persones que es posen, però no, algunes estaven mortes i tot, i ara hem posat un Consell de gent relacionada més intensament amb Sant Cugat, no? I a part, també hi ha una sèrie de canvis formals, i de contingut a la revista, perquè volem avançar cap a una revista una mica diferent, que no només sigui erudita, sinó que també informi, més contemporània, per entendre, que ens intenti explicar, en base als estudis que es vagin fent, com s'han produït les transformacions de Sant Cugat durant els 40 anys, no? Per entendre una mica Sant Cugat, i una revista, des del nostre punt, que s'adapti més a les expectatives i les necessitats d'una ciutat de 100.000 habitants. I una revista, ho dic aquí, repeteixo que no ens escolta ningú, que es faci valer. A veure, una revista com aquesta, com qualsevol revista d'àmbit de recerca comarcal o local, no és possible sense subvenció pública. Això és evident. Aquí no descobreixo cap res. I, evidentment, per garantir que seguiràs tenint el suport de les institucions, t'has de fer valer, has de fer un bon producte. Llavors, la nostra idea és fer una revista, millorar-la.
I escolta, totes les investigacions que ha fet el GEL, quina et sembla que ha tingut més transcendència des del punt de vista de la història local?
Tot
és important.
A veure, nosaltres l'any 2006, si no m'equivoco, gent del GEL i gent que no ho era, o tots eren del GEL, no me'n recordo, vam fer l'única història de Sant Cugat que s'ha publicat, un llibre que ens va encarregar a Lluís Campins, el malaurat Lluís Campins, quan era director del museu, que va ser una història de Sant Cugat, una síntesi, no? Un llibre de 200 i pico, 300 pàgines, que vam participar-hi 5 o 6 persones, no me'n recordo. Clar, si ara féssim una altra història de Sant Cugat, sobretot l'edat contemporània i moderna, seria absolutament diferent, perquè hem publicat moltes coses a l'USAC, de treballs fets per gent del GEL i gent de fora, sobre aquests segles, i per tant sabem moltes més coses. És a dir, jo no destacaria un treball en concret, però jo diria, perquè són molts articles que hem fet aportacions valuosíssimes, que han canviat la nostra percepció de la història de Sant Cugat, almenys dels últims 300 o 400 anys.
I tu diries que els santcugatencs i les santcugatenques estan interessats en generar en la història de la ciutat?
Jo diria que ningú està interessat per la història,
En general.
En general, jo crec que la història interessa a poca gent, Bueno, els santcugatencs, jo crec que sí. A veure, home, la gent que ve aquí té un cert nivell sociocultural, no? Jo suposo que sí. N'hi ha que sí que estan interessats pel passat santcugatenc. Ara, fins a quin nivell i fins a quin nivell de rigor... Ara no vull ofendre ningú. Fins a quin d'allò ja es conforma amb els articles del Tomàs Grau o Tot Sant Cugat, no? Que ara ja no, però anar explicant coses de Sant Cugat en píldores, o vol una cosa més aprofundida. Bueno, i no és en demèrit del Tomàs Grau, que feia una gran feina divulgant, no? Fins a quin punt, ho diré d'una manera més rigorosa, es conformen amb uns textos divulgatius o que intenten ser una mica més profuns. Clar, perquè ara nosaltres no fem un text purament divulgatiu, requereix un cert esforç. Clar,
més estudiós.
Sí. Home, hem de dir que en general els centres d'estudi, no hi ha cua de gent a la porta per fer-se socis. Més aviat al contrari, i tots estem bastant fotudets, perquè, és una feina una mica...
Que té relleu o no té relleu? Això us preocupa?
És una feina molt voluntariosa, de moltes hores, feta gratis et amore, i la continuïtat és complicada. És allò que dèiem abans, que molts joves no hi ha a les entitats. I els centres i instituts d'estudi no abunden. Per tant, la continuïtat serà complicada.
Bé, doncs Jordi Casas, president del GEL i historiador, gràcies per acompanyar-nos avui i gràcies per la feina.
De res, recordeu-vos el 24 d'abril a les 7 de la tarda a la Casa Cultura la presentació del número 57 de USAC. Us hi esperem.